TDT. Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Crec que a la bodega igual tenim una mica d'espai per ell.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça i l'Espanyol. L'Espanyol i el Barça han empatat a 2 a Cornellà al Prat en l'última jornada de la primera volta. Un partit molt interessant i amb molts punts a destacar. Començarem amb les conclusions del Ricard, com fem habitualment, i preguntant-te, Ricard, què t'agrada?
La productivitat ofensiva de Luis Suárez. És el jugador que avui el Barça l'ha sostingut en atac. Les 5 oportunitats clares del partit tenen el Suárez de protagonista d'alguna manera. La primera amb el cop de puntera al pal, a la primera part, el gol, el de l'empat de Suárez, el gol d'Arturo Vidal després d'un reciclatge de la jugada de Suárez, una extraordinària centrada, aquella passada de Messi filtrada, cremata i atura Diego López, i aquella cop de cap d'Arturo Vidal que el deixa a Suárez, que intenta aixecar la pilota per sobre Diego López, que li salva. És veritat que Luis Suárez ha tingut tanta productivitat i ha estat tan hiperactiu en atac que ha marcat les diferències, però podria haver guanyat el partit, i qui ho ha evitat ha estat Diego López en aquest duel. Però vaja, no se li pot demanar més. Crec que un jugador que és capaç, com a nou, de generar 5 oportunitats clares en el partit, doncs no se li pot demanar que les acabi totes. Té un duel directe amb el porter, a més, sobretot en la segona situació molt forçada, no era fàcil de guanyar, arriba una mica forçat i Diego López redueix bé els espais. Pel Barça és una notícia molt positiva, que Suárez sigui capaç de generar-se situacions d'atac sol, com la de la primera part, on fa un dribbling i una rematada. Ell coneix també, diríem, el seu desgast físic, que no és un jugador que tingui l'explosió que tenia abans, ni la capacitat de tenir esforços tan llargs com abans, però és un jugador intel·ligent i aprèn a conviure amb les seves dificultats, amb els seus problemes físics, amb la seva edat. És un jugador especial que avui el Barça li ha donat molt, i que els seus números, crec que el Jaume m'ha dit, 13 gols i... No, 11 gols,
11 gols i 7 assistències. I una cosa que hem revisat dels últims 10 gols del Barça, en 10 ha participat Luis Suárez, ja sigui amb gol o amb assistència.
Gols i assistències.
Doncs és una dada espectacular. 11 més 7 durant tota la temporada, però els 10 últims gols, els 10 últims gols del Barça ha tingut Luis Suárez com a protagonista. Jo crec que no és un jugador estètic en les formes, que és un jugador que no és gaire fi en el primer control, en la devolució, que el Barça, que valorem tant aquell punt de delicadesa, no la té, però no hi ha dubte de la seva capacitat per conèixer el seu ofici, del seu esperit competitiu. Ho ha fet tot això amb 2 entrenaments a sobre. Avui ha estat molt més transcendent que Messi, i per Messi que hi hagi algú que pugui carregar aquesta responsabilitat de tant en tant, també és un descans.
Això és el que t'agrada, Ricard? Alguna cosa que et generi dubtes?
Sí, tinc dubtes sobre el rigor en pilota del Barça amb inferioritat. I m'explico. Crec que el Barça amb l'1-2 i amb la inferioritat numèrica el que no havia de generar era que el partit es trenqués o que l'Espanyol tingués moltes possibilitats d'atacar. El Barça és un equip que ha de dominar la conservació de pilota. O sigui, ja no li demano que a través de la conservació generi, perquè és un equip que ja hem vist que això no ho sap fer. La primera part ha tornat a ser pla. Però és una qüestió de passar-se la pilota. I és una qüestió d'agrupar-se al voltant de la pilota, perquè no has de mirar la porteria rival. És una situació de generar superioritats numèriques. I aquest equip, això, és capaç de fer-ho. I 10 contra 11 ho pot fer perfectament, perquè una situació de conservació mai l'Espanyol iguala. Perquè l'Espanyol no pot prendre riscos de deixar la defensa desprotegida. I el Barça tenia situacions de superioritat numèrica per tenir-la. És qüestió d'agrupar-se, és qüestió de repartir els espais. I el Barça no ho ha sabut fer. Ha donat moltes opcions d'atac a l'Espanyol. Ja no dic amb 2-2, on el Barça ha volgut atacar i, per tant, vol trencar el partit perquè vol ser ambiciós. Dic amb l'1-2. Jo crec que aquí al Barça se li han escapat 2 punts. I clar, el Barça, que no està acostumat a defensar-se, tot i que ha millorat molt en aquest sentit enrere, amb 2 jugadors que normalment es despengen com Messi i Suárez, que ho han fet amb la inferioritat numèrica, a vegades sí, a vegades no. El Xavi m'ho ha preguntat en aquell moment, no. Però després també han tingut la tendència de despenjar-se amb pilotes de tenir-la. I Messi, Busquets, Sergi Roberto, els dos laterals, encara que sigui Semedo, els dos centrals, són jugadors que la poden tenir. Ha donat ales a l'Espanyol i l'Espanyol les ha aprofitat per esgarrapar un punt. Quan hi ha un empat ara, clar, qui ho ha guanyat per dos punts. L'Espanyol només en suma un, però el Barça se'n deixa dos. I crec que és una mostra més d'alguns detalls que el Barça no li posa prou rigor i on el futbol actual es marquen les diferències, els petits detalls.
I finalment, alguna cosa que no puguis entendre?
Sí, no entenc que el Barça visitant hagi concedit 6 vegades el primer gol, sinó que em corregeixi el Jaume, em sembla que ha dit que 6 de 10.
Sí,
no,
sí.
No pot ser, o sigui, et pot passar una vegada, et pot passar dues. A Granada fins i tot recordaré sempre, ho tinc present al cap, Vadillo, després del partit dient, sabíem que el Barça els primers minuts no està prou concentrat, fins a 6. El Barça després vol capgirar el marcador, es queda amb inferioritat numèrica i perd dos punts, però és que torna a facilitar que el rival s'avanci, perquè és una acció d'una falta lateral, que és una acció d'una rematada molt llunyana, una desatenció. Ara no ho paga la factura, però potser la paga un dia. I és una lliga tan irregular com a visitant, justament perquè hi ha 6 partits dels 10 on el Barça cedeix un gol i després remar contracorrent, per molt que tinguis jugadors de qualitat i tinguis capacitat per capgirar el marcador i siguis líder de la lliga, i dels 6 el Barça només n'ha guanyat un. Només n'ha guanyat un, el de Leganés.
És que, clar, Ricard, per afegir les dades, el Barça fora de casa ha sumat 15 punts de 30, és a dir, només ha sumat la meitat fora de casa.
Doncs ha sumat 15 de 30, ha deixat que li fessin el primer gol 6 vegades, i d'aquestes 6 només ha guanyat un partit. Per tant, veiem els punts que s'ha deixat en aquest univers dels dies que el rival s'ha avançat en el marcador. Em costa molt d'entendre.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest empat del Barça al camp de l'Espanyol, que analitzarem en profunditat en aquest tercer temps, el dia que el derbi ha iniciat el curs del 2020 aquí a Cornellà.
Deixa'm fer-li una pregunta al Jaume sobre aquesta dada que m'ha dit. Això vol dir que quants punts s'ha deixat el Barça, dels 15 que ha perdut, quants pertanyen a aquesta sèrie de partits on ha rebut el primer gol?
Mira, d'aquests partits, d'aquests 6 partits on el Barça comença perdent fora de casa, acaba sumant 3 empats, per tant aquí només suma 3 punts.
Se'n deixa 2, sí.
Suma una victòria, per tant contra el Leganés és l'únic que suma, i n'acaba perdent 2 contra l'Atlètic i contra el Granada.
12 dels 15 punts els perd per deixar-se fer el primer gol.
L'altre partit que perd és aquell al camp del Llevant, on el Barça s'avança, però el Llevant remunte.
Correcte, doncs 12 dels 15, gràcies a la concessió del primer gol del partit.
Dades que...
Ei, perdona, una estrella. Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fem força. Una estrella! De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Has pres la infusió?
Sí, sí, sí.
I a la segona part han passat moltes coses, eh? Hi ha hagut 45 minuts que han donat per explicar...
Sí, més distrets han estat.
Capítols.
Com a mínim hem vist un Barça amb ganes de guanyar el partit i amb actitud de guanyar el partit fins que l'ha tingut guanyat, i a partir d'aquí doncs hem començat a fer coses estranyes. És una acció opinable, però us discutíeu amb el Xavi sobre si De Jong havia reaccionat més automàticament que intel·ligentment. Jo crec que De Jong es podia haver estalviat la segona groga. És veritat que Piqué està fora de posició, però si hagués tingut aquell punt de sang freda per parar, i entenc que és una reacció automàtica de ui, l'acabo de perdre, l'he liat, ho tallo, jo crec que l'Englé arribava de sobres a parar Caleri, però bé, és igual. Crec que De Jong...
Jo aquí en directe he tingut la sensació de si la perdia, jo fer la falta.
Sí, no, i ell també, però jo Vaja, veient, me l'he tornat a posar, eh? Jo crec sí. que veient... estic d'acord amb el que diu el Xavi.
Hi havia altres solucions.
No és fàcil, eh? Perquè la reacció automàtica... De...
O sigui, no crec que sigui una reacció d'orgull. Pot ser una mala presa de decisió.
No, d'orgull no. Simplement que ell veu que compromet l'equip i vol reaccionar ràpidament. Però jo crec que si hagués tingut un segon per pensar, no ho fa. Mm-hmm. I dit això, hi ha un detall tàctic que més o menys el comentàveu sí. en possessió de pilota. Jo diria més de dibuix. No acabo d'entendre que el Barça, que defensa tot sovint 4-4-2, quan es queda amb 10, defensi 4-3-2. He estat mirant què ha fet Valverde en anteriors expulsions. N'hi ha una de l'Englet a Getafe i acaba 4-4-1. És veritat que aquell dia no hi era Messi.
Home, ho fa més fàcil.
No, és determinant. Perquè he estat mirant el partit contra el Sevilla, que el Barça acaba amb 9, i el Barça acaba 4-4-2. És veritat que l'expulsió de Dembélé i Araujo és al minut 88, eh? Però ni per aquestes no traiem un dels dos del davant. A mi em resulta molt, molt curiós que tu defensis tot sovint...
O sigui, el dia d'aquest dels dues expulsions acabes 4-2-2.
Sí, sí, acabes amb Messi Suárez, sí, però és al minut 88, eh?
No és rellevant, però em sembla surrealista. És una bona observació, Jordi. O sigui, avui... Jo he dit el canvi de Griezmann justament perquè Messi Suárez no se'ls toca, perquè en circumstàncies normals és més fàcil mantenir la segona línia de 4 quan estàs per davant en el marcador i deixar despenjat Messi.
Claríssim.
I que Griezmann, que té treball i que té recorregut, però aquí ja sabem que Messi i Suárez tenen dos dies d'entrenament i juguen.
Ja, circumstàncies excepcionals, és a dir, si s'emprenyen, que s'emprenyin, però... Vaja, és que es veia venir que l'Espanyol... No sé si... No m'atreveixo a dir que es veia venir que l'Espanyol faria un gol.
Són peatges que estan assumits que es paguen.
Ah, Jordi. Val.
Sí, sí.
Des de la tranquil·litat de la Tila et compraré l'argument i me'n vaig a dormir.
O sigui, jo crec que són peatges que es paguen perquè és més car...
Emprenyar-te...
Desafiar els galons que sí, perdre dos punts.
Segurament tens tota la raó, però bé, és una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, perquè és que es veia que el Barça anava de cul. Bé, a part d'això, jo, sincerament, valoro l'orgull de l'inici de la segona part i aquesta contundència que han exhibit sobretot Suárez, però també Arturo Vidal, que ha estat un encert de Valverde, però jo crec que el Barça no ha fet un partit per guanyar-lo. Fins i tot amb un equip que m'ha semblat que això d'avui li pot donar un punt d'autoestima, però que té un munt de mancances, començant per unes llacunes defensives...
Però, escolta'm, potser no ha fet un partit per guanyar-lo des del teu punt de vista, però on l'Espanyol esgarrapa el punt és perquè Diego López li guanya dos duels a Suárez en el cara a cara.
D'acord.
I perquè Olei, en les dues que té, però, genera molt perill.
Però el que vull dir, Ricard, és que des del meu punt de vista, que si tu vols, és això que en diuen ara, com en diuen, nostàlgic,
sí.
Fas una primera part on no,
no, on
no has fet res
en cap moment. Tens raó,
i no has sabut tancar el partit tampoc quan el tenies 1-2 per un error,
si és que considerem un error
de De Jong, i després amb 10, bé, jo crec que es podia haver gestionat bastant millor, perquè no em sembla que l'Espanyol l'estigui per tirar quets.
Jo crec que el Barça li ha donat ales amb l'1-2 a l'Espanyol.
Jo també ho crec.
La inferioritat numèrica té possibilitats. Escolta'm, sobre això d'Arturo Vidal que em deies, de l'encert de Valverde, tu creus que la idea d'Arturo Vidal per sacsejar l'arbre, per arribar des de la segona línia, és un argument de context o pot ser arribar a ser un argument estructural del Barça?
A veure, si et va sortint bé com a recurs, tampoc és descabellat, perquè ja va passar l'any passat que acabi sent un argument troncal. A mi no m'agradaria, però és que és veritat que l'equip, avui ho hem dit, juga el Barça de gala sense Ter Stegen, i la veritat és que el Barça de gala no ha funcionat, per mi no ha estat superior a l'Espanyol. El que passa, jo ja t'ho vaig plantejar i em vaig quedar sol i ja ho he deixat. Jo crec que hem de buscar un sistema, clar, el trident, però amb Arturo Vidal.
Però, sí, però ha d'arribar, sí, aquell sistema, perquè ell pugui arribar des de la segona línia per aprofitar la seva remata.
Bé, però si fas un romba amb Arturo Vidal per darrere de Messi Suárez, és que jo, posat a que el relat col·lectiu però, em sembla que no l'arreglarem.
Està molt bé que busquis aquestes opcions, però ja et dic jo que no cal que les busquis.
Ja.
Messi, Suárez, Griezmann tampoc es negocia. O sigui, hi ha aquí alguns peatges que s'han de pagar i que a més Valverde sap que els paga. I que, per tant, tothom sap que es paguen i el rival sap que es pagaran. O sigui, per tant, tota la creativitat tàctica al voltant de quin rendiment li podem donar a aquest Barça està bé com a intenció,
bé,
però està molt lluny de la realitat. El Barça remarà amb aquests rems fins on arribi i no es plantejarà canviar de rems en cap moment.
Lamento dir-ho a 4 de gener, però em sembla que amb aquests rems no arribarem gaire lluny.
Doncs ja saps que jo... Jo fa temps que penso que aquests rems no ens acompanyaran. Escolta'm una cosa, deixa'm fer una última pregunta. Estàs d'acord amb el Xavi que Neto no té responsabilitat amb els gols, eh? Sobretot en el primer, perquè jo crec que en el segon era més difícil.
Jo en el primer crec que no.
I en el segon,
No, perquè va molt ajustada la rematada, sí. Però... m'ha quedat més dubte amb el segon, tot i que no li trec el mèrit a la bona rematada d'Olei, que en el primer jo crec que és que no s'ho espera, perquè a més la pentinada de David López és molt... vaja, va directe a l'altre pal, crec que ell no s'ho pot esperar.
Xavi, com has vist el segon?
El segon gol de l'Espanyol, el gol d'Olei, per mi és una gran definició d'Olei, és que no dona opció.
A mi també, no, era simplement per veure si coincidíem o...
I el primer és que la rematada de David López és una pentinada que entra, és creuada i entra molt a prop de la part.
Si ho veieu tots, no, cadascú, vull dir, jo ho he vist en directe i m'ha semblat que es quedava massa aturat de cames.
Saps el que et mata, Ricard? Que ell fa un gest com d'estàtua, com mitja baixa al genoll, però és que jo crec que encara que hagués volat tampoc no l'aturava.
Molt bé, doncs escolta'm, el millor del partit...
Suárez.
Doncs gràcies, Jordi.
Menys 2 a la classificació de Sonia Gelma, eh? Jo no vull dir res.
Si ja ho dius tu, jo ja no ho faig. Pobra Sonia, tenia 3 punts a la butxaca.
Bon any, Jordi, bon any.
Bon any, Sonia.
Gràcies, Jordi.
Bona nit.
Això no funciona. L'equip ha de reaccionar. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual, us heu de començar a cuidar. Perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, bona nit.
Bona nit.
Hem escoltat ja de fons també la presència estimable i estimadíssima de la Sonia Gelmà, a qui dono suport en aquesta...
Gràcies. Mena...
sí, perquè jo no hi crec gens en això dels...
sí, però una temporada de la nevera tampoc, per si de cas.
Mira,
donem-ho a partits de casa. Jo ja només demano partits de casa.
Disculpo tant a la Sonia Gelmà perquè crec que està trobant-se amb uns partits on el Barça...
El que siga, crec, Sonia, és que tots els punts que has concedit, entre cometes, són per d'aquests que el Barça ha rebut un gol aviat, oi? Ah, no, el del Camp del Llevant, no.
Camp de la Granada, el Camp del Llevant...
No, però no, sí que... sí que és veritat que són partits com a visitant, que és on el Barça s'ha mostrat molt irregular.
No és culpa teva, Sònia.
Gràcies.
Quan torni, amb màniga curta.
No contemplàvem molts factors, el canvi d'entrenador, però no el refresc.
Són debats paral·lels, i sabeu que això és un joc, el que hem plantejat, i que ara quedaran en segon pla, tot i que sigui llaminer, perquè el que ens interessa és el Barça.
Sí, en el que sí que hi ha hagut coincidència respecte d'altres partits on el Barça havia deixat escapar punts, és que a mi m'ha fet la sensació que pel Barça ha sigut un partit més, que no se l'han pres com un derbi.
El derbi l'ha jugat l'Espanyol i Luis Suárez. I una mica Arturo Vidal, però aquí dels jugadors del Barça no s'ha presentat ningú a jugar al derbi amb l'esperit que toca per jugar un partit com aquest. I és que m'ho estic fent a sobre. Això que has dit dels peatges, Ricard, com ho has fet anar allò dels peatges?
Que hi ha peatges més cars, o sigui, el peatge és car, dic que jo crec que és més car el peatge de desafiar els galons que el peatge de perdre 2 punts.
Per l'entrenador? però sí. Que en aquest
ell
cas...
Ell ho sent així.
Doncs avui jo això... Crec, això jo crec que ha costat 2 punts, i a 31 de desembre, que vam veure que s'aixecaven els peatges entre Tarragona i Alacant, si no ho dic malament, potser el canvi d'any era també una... Vaja, avui era una oportunitat claríssima com per gestionar això d'una altra manera, perquè jo crec que realitats més objectives com la que s'ha plantejat avui per trencar... digue-li peatges, digue-li jerarquies, avui, vaja, em sembla flagrant.
Però jo coincideixo, per exemple, amb el Costa, que el millor del partit ha estat Luis Suárez,
sí,
que és un d'aquests jugadors que venia de 2 entrenaments i que, en teoria, hagués estat
el que
és a dir, el que hauries d'haver substituït, clar, però igualment tu no encaixes el gol perquè hi ha Luis Suárez al camp, jo crec.
No, encaixes el gol perquè ja estàs en inferioritat numèrica i hi ha 2 jugadors que no participen en l'esforç defensiu. I a Messi...
Sí, però encaixes el gol perquè la pilota no la tens tu, perquè la té l'Espanyol.
Sí, home, clar.
I la té l'Espanyol perquè tu no saps mantenir la pilota, i en això jo crec que no és responsabilitat, o com a mínim no ho és només de Luis Suárez.
Saber, si el gol de l'Espanyol d'Aulei l'empat és causa d'aquesta estructura defensiva, però el més racional i el que tothom diu que és el que deia
si no hi hagués jerarquies, el canvi s'hagués fet.
És que poses un jugador més a la segona línia, tens més possibilitats de tenir la pilota. Si tens 2 davanters, una de venir per introduir-se en aquesta línia. Hi havia possibilitat de fer-ho, evidentment. O sigui, jo crec que amb els 2 davanters, quan tens la pilota, com diu la Sònia, per tenir la possessió i per guardar-la, no cal que els 2 davanters se'n vagin, si a més Messi ve a buscar-la. El tema és si des del punt de vista defensiu i estructural al Barça li agrada tant defensar amb 2 línies de 4, en aquell moment és més lògic anar per aquesta línia o pagar els peatges, que jo crec que des de la lògica de Valverde jo no he pensat mai, a més ho he dit molt ràpid, se me do per Griezmann, és que no he tingut cap dubte que aquest era el canvi, no? Això en això... És una decisió que el tècnic ha pres i que, com dèiem, amb aquests rems anirem fins on puguem remar.
Sí, però jo crec que cada cop és més evident que fiar-ho tota la qualitat individual de les 3 bèsties que tens a davant cada vegada serà més insuficient per resoldre partits. I avui crec que és una prova. D'acord que tornem de vacances, els viatges transoceànics, tot això que vulguis, però ja es va repetint aquest patró. Mm. I és preocupant.
És veritat. Ara arriba el tècnic blaugrana aquí a la sala de premsa.
Ganes d'escoltar-lo.
Ernesto Valverde, recordeu, si us plau, no m'hi abans a cada pregunta. Una pregunta per torn. Marta.
Hola, Ernesto, aquí. Hola. Marta Ramon, en directe a RAC1. T'hem vist una mica empipat al final. Quines conclusions et deixa aquest empat després de no haver estat capaços de tancar el partit i després també d'haver sacsejat l'equip amb l'entrada d'Arturo Vidal?
Bueno, un partido muy disputado, un derbi con mucha tensión en el campo, con mucha emoción. Bueno, pues es como todo. Si vas perdiendo 2-1 y empatas al final, pues piensas que has ganado 1 punto. Y si vas ganando y te empatan, pues piensas que has perdido 2. Lo cierto es que el primer tiempo lo dominábamos, pero bueno, no lográbamos llegar arriba con mucho peligro. Ellos se la estaban jugando prácticamente a la estrategia, a colgar, bueno, a tirar cuando conseguían una falta, colgarlas en el área y a ver si nos cogían alguna contra. Y bueno, en una de ellas nos han hecho el gol, les ha reforzado porque ellos han trabajado bien defensivamente, muy solidarios, sabiendo lo que se jugaban, y nosotros poco a poco, pues en el segundo tiempo lo hemos logrado dar la vuelta, incluso hemos podido aumentar la ventaja con 11 y con 10 también, y luego, bueno, lo hemos conseguido y luego nos hemos quedado con 10, pues al final nos han empujado y en alguna jugada de estas, pues bueno, nos ha caído el... Bueno, nos han hecho el segundo gol y bueno, nos hemos quedado sin el premio de los 3 puntos.
Bona nit, Ernesto. Ricard Torquemada, de TET de Catalunya Ràdio. Dels 10 partits que el Barça ha jugat com a visitant a la Lliga, en 6 el rival s'ha avançat al marcador. No sé si ets dels que valora aquestes dades, si et diu alguna cosa com a tesi o si trobes que és una casualitat.
En 4 nos hemos adelantado nosotros. Bueno, lo cierto es que ha habido varios partidos en los que el contrario se nos ha adelantado, que es una posibilidad. Y sin embargo, luego ha habido tres que recuerde ahora mismo, contra la Real, contra Osasuna y este, en el que hemos dado la vuelta. Y Leganés.
Y Leganés, que es el que va a guanyar del 6, va a guanyar del Leganés.
Es que le hemos logrado dar la vuelta. O sea, al final tenemos buena capacidad de reacción. Lo cierto es que en esos tres partidos no hemos sido capaces de cerrar el partido, sobre todo a última hora. Hoy la verdad es que la expulsión nos ha condicionado un poco, porque en ese momento ellos estaban acusando el golpe del 1-2 y nosotros íbamos a disfrutar de más espacios y más posibilidades de llegar con peligro. Y bueno, pues... hombre, desde luego nos gusta empezar todos los partidos ganando, eso no tengo ninguna duda, porque siempre te da más posibilidades de llevarte los tres puntos. Pero bueno, también es verdad que la otra parte, la parte buena es que somos capaces de girar el marcador.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, por el transistor de Onda Cero. Precisamente quería hablar de la expulsión. Condicionó mucho el partido. No es normal que De Jong cometa un error así. Me imagino el jugador que estará bastante tocado, porque fueron dos tarjetas muy parecidas y fue clave quedarse el equipo en inferioridad numérica.
Bueno, desde luego el quedarte con 10, sobre todo más que nada porque siempre esperas un arreón final del rival, pero al final nosotros no le hemos perdido la cara al partido. Justo antes del gol hemos tenido la posibilidad de hacer el 1-3 en la jugada de Luis, que ha sacado Diego López. Bueno, es una circunstancia que ha sido así. La verdad es que yo creo que Frenkie no ha visto al jugador que le apretaba por detrás y luego se le ha jugado a agarrarle. Pues bueno, yo creo que es una relación que ha tenido, que podía haber sido una entrada o haber porfiado con él, y bueno, se ha visto muy claro y nos ha condicionado relativamente. Pues bueno, al final siempre estás defendiendo con un jugador menos y el contrario tiene uno más y te va metiendo un poco atrás, pero siempre vas a tener opciones de contraataque como hemos tenido.
Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí arriba a la izquierda estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Se ha dado la circunstancia de que la gente que ha venido a trabajar el día 2, Leo Messi, Arturo Vidal, Luis Suárez, con solamente dos entrenamientos, han sido de los que han puesto más ganas, ¿no? Sobre todo Arturo Vidal y Luis Suárez. Físicamente estaban muy bien.
Bueno, ya hemos hablado de este tema. Los jugadores van fuera, los que están durante todo el año están más lejos de... Tienes posibilidades de ir a ver a la familia, pues tienen un par de días más, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Ellos tienen que trabajar allí y ya se ha notado hoy que han venido bien.
Javier Giraldo.
Hola, Mr. Javier Giraldo del Sport. Este plus de energía que le da el equipo Arturo Vidal, normalmente entrando desde el banquillo, ¿también se lo puede dar siendo titular o le ves como un, digamos, revulsivo perfecto?
Bueno, yo lo suelo, o sea, le estoy utilizando en esa... muchas veces desde el banquillo, pero también es verdad que cuando sale titular es lo mismo, ¿no? El otro día con el Alavés también jugó todo el partido, metió un gol. Él tiene unas características totalmente diferentes a las de los demás. Quizá no es tan académico en el juego de posición como el resto de jugadores que tenemos, pero bueno, siempre aparece por todas partes, es más desordenado. Lo cual pues es una virtud en muchos momentos, sobre todo cuando necesitamos llegar al área, romper a veces esa secuencia de pases, intentar aparecer de segunda línea, que es lo que ha hecho hoy.
Ernesto, por acá en Solivera, para La República y ADN. Bueno, sobre la misma pregunta del colega, el ingreso de Arturo tiene más que ver con el partido Rakitic, ese cambio puntual por jugador, jugador por jugador, o por lo que te pedía para ti el partido en general.
No, por el partido. No, ya sé lo que me da o lo que nos da Iván, también sé lo que nos da Arturo. Entonces hay veces que, bueno, depende cómo sea la circunstancia del partido. Veía hoy que nos hacía falta romper un poco, porque esa situación de control que teníamos, pero no llegábamos a zonas de finalización y pensaba que nos iba a venir bien. O sea, a veces haces un cambio y no va del todo bien, no sé.
Bernat.
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. En què has vist que ha millorat i què té de diferent aquest Espanyol de Abelardo?
Bueno, no, es la primera vez que le veo en directo en la temporada. Pero bueno, lo que está claro es que los equipos que están abajo siempre están buscando en cada partido ese momento que sea un punto de inflexión para darle la vuelta. Algo que les haga tener esperanzas, que les haga crecer. El Leganés lo hemos visto que está consiguiendo y el Español es lo que está buscando y ahora pues bueno ha llegado Abelardo. Evidentemente hay una mentalización general del público, de la afición, de, o sea, de los jugadores, de todos sabiendo lo que se están jugando y cada partido pues van a buscar esa situación de que les impulse. Yo creo que seguramente buscarán ahora con este empate a última hora pues buscarán que aferrarse a ello y hacer partidos pues bueno como hoy, solidarios, duros, difíciles, y a nadie se le escapa que en las segundas vueltas los equipos que están abajo sacan muchísimos puntos.
Última pregunta, Jordi.
Hola, buenas noches, Ernesto. Jordi Blanco de ESPN. ¿No tiene la sensación que con el 1-2 al Barça a su equipo le ha faltado más intención, más ambición, más ganas de acabar de matar el partido para no verse como ha visto al final?
Yo pienso que no. Yo creo que no. Es verdad que a mí siempre me gusta que los pases sean para adelante. Yo he visto que después del 1-2 hemos tenido opciones para el 1-3. Vuelvo a decir, con 11 y con 10. Esa es la sensación que tengo yo. A veces lucho con esa sensación o esa intención que tenemos a veces de controlar mucho el partido. Lo que quiero es que ataquemos. Pero yo veo que hemos tenido opciones. Lo que pasa es que no sé lo que ha ocurrido, o sea, el tiempo que ha pasado desde que hemos hecho el segundo hasta que nos han expulsado a Frenkie, no, para calibrar eso, pero yo no creo, no he visto esa intención. Es más, yo pensaba que el partido todavía iba a ir más a favor nuestro.
Gracias, Marit.
Acaba la roda de premsa d'Ernesto Valverde. No ens ha faltat ambició. Després de l'1-2 hem tingut opcions de fer l'1-3, un partit disputat amb molta emoció. Hem tingut una bona capacitat de reacció al primer gol i, com en altres partits, l'expulsió ens ha condicionat una mica.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El Barça acaba campió d'hivern.
Amb 40 punts, empatat amb el Madrid, però amb dos gols a favor de diferència, el gol a Peraix. Aquests 40 punts signifiquen la puntuació més baixa d'un campió d'hivern des de la temporada 2006-2007, quan el Barça en va sumar 39. En total, el conjunt blaugrana ha estat campió d'hivern en 24 ocasions, i en les 23 anteriors, el Barça ha acabat campió en 15.
Suárez és el gran protagonista de la productivitat ofensiva del Barça.
L'uruguaià avui ha fet un gol i una assistència, i ja ha participat en els últims 10 gols del Barça. En els darrers 5 partits són 4 gols i 6 assistències.
Però el Barça torna a ensopegar en el primer partit de l'any.
I ja comença a ser habitual. En les últimes 6 temporades, els blaugranes només han guanyat 2 partits després de les vacances de Nadal.
I l'Espanyol comença un repte històric per al Barça.
L'equip blanquiblau és cuer amb 11 punts, tancant la primera volta, la pitjor primera volta de la seva història. Segons dades de Pedro Martín, cap equip amb menys de 12 punts al final de la primera volta ha aconseguit la permanència des de que les victòries sumen 3 punts. A l'espera del partit del Mallorca, que juga demà a Granada, ara està a 4 punts de la salvació.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Som a la sala de premsa de Cornellà del Prat. Hem sentit Valverde. Què us ha semblat?
Abans de res,
qui ho ha dit, això?
Bernat Soler.
Bernat, mira, ara et donaré perquè puguis desenvolupar. Però saps quina sensació tinc? Que tot ho veu des d'entrenar un equip comú. O sí, sigui, sí. Quan sí, ell sí. Diu... Que 6 vegades, però que es vol dir que 4, en 4 sí, sí. T'has avançat. Ell no ho veu des de l'obligació.
És que de, jo he sentit d'un equip dominador.
Digue'm, Ricard, que ha rigut quan ha dit això.
No.
No ha rigut.
No. És una cosa que fa...
Que som al Barça! Som al Barça!
És que és una cosa que fa sovint, a vegades, quan li diuen, sí, no? La gira. Però, clar, ell no se sent obligat per ser entrenador d'un equip dominador. I entén això com dir... Bé, doncs entra dintre la normalitat, jugo fora de casa, en sis d'allò, i a més en tres d'aquests sis esgarrapo un punt, que no puc tancar el partit. O sigui, veu el got mig ple.
I en aquesta mateixa resposta que t'ha fet...
De ser entrenador del Barça.
Diu, és que l'equip ho fa des de fa temps, però ho assumeix, ho verbalitza, amb l'expulsió ens ha condicionat al final del partit, perquè amb l'1-2 segurament hauríem tingut més espais per córrer. O sigui, remuntes un partit,
sí.
Capgires el marcador, centrant-te en atacar l'Espanyol, intentar aixafar-lo, ocupant més l'àrea amb Arturo Vidal, fas 1-2, aconsegueixes l'objectiu i canvies el camí. Per què?
Surt Abelardo.
Escoltem-lo.
Aquí dalt, Abelardo, Sergi Andreu, en directe per la TDT de Catalunya Ràdio. Insisties aquests dies que el més important al marge dels resultats, que també ho són, era competir, saber fins a quin punt estàs satisfet de com ha competit avui l'equip i si és, valgui el tòpic, un empat amb regust a victòria.
Muy orgulloso de mis jugadores, porque creo que hemos hecho un gran partido contra un grandísimo rival y creo que este punto es un punto de orgullo de mis jugadores, que no lo han pasado bien, que estamos en una situación no fácil para ellos, y que evidentemente son los primeros que quieren cambiar esta situación. Pero creo que hoy hemos competido como un equipo, hemos sido uno en el campo, no hemos sido 11, y para mí además lo más importante es que creo que el aficionado perico, y estoy seguro que todos los que han venido al campo y los que han visto, y los pericos que han visto el partido por la tele, se han sentido orgullosos del equipo, y este es, bueno, este punto de inflexión para intentar revertir la situación.
I per com s'ha donat el resultat i el partit avançant-se a l'Espanyol després amb el marcador en contra, aconseguint aquest empat in extremis, creus que pot ser realment un molt bon punt d'inflexió d'endavant?
Sí, no era fácil. Te pones por delante y después te remontan, y lo lógico es que cuando un equipo está último en la clasificación se pueda venir abajo, ¿no? A nivel moral, y eso te hace que a nivel físico también suceda. Todo lo contrario, el equipo ha seguido bien plantado en el terreno de juego, hemos hecho cambios que además nos han aportado mucho, nos ha ayudado también evidentemente la expulsión de De Jong, pero el equipo nunca ha perdido la cara al partido. Creo que hemos hecho un partido muy muy completo, y bueno, disfrutar este punto, y a partir de mañana pues ya empezar a trabajar ya en los entrenos pensando en lo que nos viene.
Hola, aquí Dani Aguilar de RAC1. Hola, Kai. Ahir ens deies, espereu-vos avui per veure què jugarà a l'Espanyol d'Abelardo. Avui sí. L'equip ha sortit molt amunt, després ha reculat una mica, però en tot cas, és aquesta la idea que tens de l'equip?
Sí, hombre, el Barça te condiciona un poco, ¿no? Te condiciona un poco, te somete a jugar en campo propio, y tienes que estar muy acertado a la hora de medir una presión intensiva, a hacer un repliegue medio... Bueno, tienes que medir mucho las situaciones, porque ellos tienen tanta calidad que te salen de zonas de presión y les dejas un mínimo espacio, como ha ocurrido en los dos goles, y te meten gol. Pero yo creo que el equipo, ya te digo, ha estado muy bien, sobre todo ha tenido las ideas muy claras, en ataque y en defensa, a pesar de que solo llevamos una semana de trabajo. Pero bueno, hay que seguir evidentemente mejorando, y tenemos que competir así como hoy. Si no competimos así como hoy, pues no va a ser fácil.
I potser no sé si el que menys t'ha agradat és el fet que l'equip hagi concedit una mica... Tu has parlat molt de recuperar fiabilitat defensiva en aquest Espanyol, si l'equip hagi concedit en les ocasions darrere.
Sí, pero bueno, yo creo que el equipo defensivamente se ha comportado muy bien, como bloque. Me pasa, bueno, el Barça tiene esas dos acciones que es mucho acierto de ellos también, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Hemos encajado dos goles, pero hemos metido dos goles al Barça. O sea, que no es nada fácil, y el equipo ha demostrado en ataque tener balón parado, que es importante. Y sobre todo, bueno, el segundo gol creo que ha sido una jugada muy bonita. Además hemos tenido alguna ocasión más, ¿no? También el Barça. O sea, que yo creo que el Español ha demostrado también en diversas fases del partido ser un equipo valiente y asemejarse, como dices tú, a lo que me gusta.
Hola, míster. Joan Camí, en directe per Ser Catalunya. Hola. La sensació, almenys des de fora, és que l'Espanyol s'ha quedat amb ganes de més, tenint en compte que és el Barça, no és gaire habitual. Creus que això, més enllà del resultat, és una de les grans notícies que us emporteu avui?
A ver, la gran noticia es que hemos conseguido un punto importante, que es un punto de inflexión, que creo que la gente ha disfrutado, que creo que es también muy importante. Lo dije en las ruedas de prensa anteriores, la gente, yo no le puedo pedir nada, le tenemos que dar, y creo que el equipo la ha dado, y eso es lo que buscamos cada partido, por supuesto también fuera de casa, pero cada partido que juguemos aquí en Cornellá, que la gente pueda disfrutar y vibrar con el equipo. A partir de ahí, pues bueno, que hemos tenido ganas de más, pues bueno, nunca se sabe en ese sentido. El equipo estaba en la mejor fase, evidentemente, debido a, también a, ya lo acabo de decir, la expulsión de De Jong, pero el Barça es el Barça. Aunque esté con 10, tienes que cuidar mucho esas situaciones. Es más, creo que hay una acción antes del gol, o que tiene una acción clara Luis Suárez, que intenta hacer un globo a Diego López, me parece. El Barça tiene muchos recursos, ¿no? Yo creo que el punto es muy bueno, y sobre todo, ya te digo, es un punto anímico que para los jugadores les viene fenomenal.
I després, avui s'ha apostat per un perfil una mica pelotero al mig del camp, amb Dardé, amb Marroc, amb Melendo, una mica què buscaves amb aquesta aposta? Gràcies.
Bueno, yo creo que son los jugadores que tenemos. Yo creo que el Español tiene jugadores técnicamente muy bien dotados. Luego ha entrado Vargas, ha entrado Buley, creo que... Y hay otros jugadores que no han participado que también técnicamente son buenos. Yo creo que el entrenador tiene que adaptarse a lo que tiene, a los jugadores que tiene. Los jugadores no se tienen que adaptar al entrenador, entonces yo tengo que adaptarme a ellos, tengo que... Los conozco, evidentemente, de verlos, pero todavía llevo una semana entrenando y evidentemente me tengo que adaptar a su forma de jugar y a su forma de ver el fútbol.
Buenas noches, míster. Alfredo Martínez, en directo para el Transistor Onda Cero. ¿Tiene la sensación de que ha recuperado a buena parte de los jugadores y también la conexión con el público y la reacción del público que hoy ha vibrado con vosotros hasta el final?
Sin duda, sobre todo la conexión con el público, sí. Los jugadores, bueno, yo creo que no se les había olvidado jugar al fútbol. Yo creo que los jugadores había que transmitirles esa confianza de que lo saben hacer bien. Y hoy lo han ejecutado a la perfección. Pero esto ni ha empezado. Nos quedan 19 partidos, poco a poco, paso a paso, entreno a entreno, y a seguir en la misma línea. Eso es lo que nos va a llevar a poder conseguir cosas que son las que queremos, ¿no? Y poder salir de esta situación.
¿Qué tal? Buenas noches, Abelardo.
Hola.
Manolo Oliveros, Cadena Cope, directo para Tiempo de Juego. ¿Qué conclusión más importante has sacado hoy? Has pasado de la teoría a la práctica, nada más y nada menos que contra el Barça. ¿La conclusión deportiva más importante de tu equipo cuál es?
Hemos competido. Lo he dicho en la primera rueda de prensa, que, bueno, como decía Luis Aragonés, ganar, ganar, ganar y volver a ganar, pues nosotros es competir, competir, competir y volver a competir. Y a partir de ahí conseguiremos resultados. No hay más. Y competir no es solo ser un equipo intenso, sino estar concentrado en cada acción y sacar el máximo rendimiento individual de cada jugador. Si el jugador lo hace así, seguro que vamos a conseguir éxitos, pero no es fácil. Hay que prepararnos mucho mentalmente, físicamente, y eso también hay que trabajarlo día a día en los entrenos.
Hola, míster, aquí arriba, Marcos de Bala 3 Media. La gente salió hoy muy contenta y satisfecha. No sé si esta es la línea para salvar al equipo.
Bueno, yo encantado. Yo también estoy muy contento, ¿eh? A pesar de que pueda verse serio, estoy encantado, estoy muy contento, los jugadores también. Pero bueno, hoy hay que disfrutarlo, porque hoy hay que disfrutar este empate. Pero a partir de mañana ya hay que olvidarnos y vivir el presente, como he dicho siempre. Me alegro mucho que la gente salga contenta. Ojalá podamos darles más tardes o mañanas de fútbol, depende cómo juguemos de satisfacción, y podamos conseguir resultados positivos y que la gente disfrute con el equipo.
Hola, aquí Román Martínez, del Esportivo. No te voy a preguntar por el cachopo ni por la fabada, pero sí por... Bueno, los puedas invitar a los jugadores, pero te voy a preguntar por David López, por su papel en medio del campo, si lo ves más como un defensor central, en este caso, que lleva jugando los últimos 3 años, o bien si para ti ya va a jugar siempre de medio, va a volver a su posición original. Gracias.
Yo creo que David López y este equipo tiene varios jugadores polivalentes, que pueden jugar en diversas posiciones. Bueno, David sí que lo veo que puede ser un complemento ahora ideal con Mar ahí en el medio, pero en un momento dado también puede jugar de central. Hoy Sergi Dardera ha empezado en la media punta, después con los cambios ha pasado, el momento que metí a Abu arriba ha pasado en banda derecha. Creo que tenemos jugadores, Melendo también ha jugado en las dos bandas, bueno, yo creo que tenemos jugadores que se pueden adaptar a diversas posiciones y eso es muy bueno para mí como criterio para poder, dependiendo también de mi forma de jugar o dependiendo del rival, poder actuar en una posición u otra. Pero sí que es cierto que, bueno, que David ha hecho un gran partido. Al final, bueno, quedando 20 minutos me ha pedido el cambio porque se le subían las bolas de atrás, estaba cansado. Pero bueno, ha hecho, yo creo que se ha complementado muy bien con Mar y han hecho un partido muy completo los dos.
Hola, buenas noches. Hablar de Jordi Blanco de ESPN. ¿Llegaste a pensar cuando Arturo Vidal marcó el 1-2 que todo el trabajo que habíais realizado se hundía, o sea, que acababa, que no había manera? ¿Y te sorprendió cómo se revolucionó el equipo en los últimos minutos a partir de la expulsión de Jong? ¿Eso es un buen punto a favor también de tus jugadores?
Sí, creo que lo dije antes. Sí, la verdad que, hombre, cuando vas a una situación que estás último y te remontan un partido, pues tienes miedo de que anímicamente el equipo se venga abajo. No fue así. El equipo siguió con la misma idea y después de la expulsión de Jong, y la verdad que los cambios, tanto Vargas como Iturraspe como Buley, nos dieron, nos mejoraron el nivel. Creo que buscábamos velocidad arriba. Al estar el Barça con uno menos, buscábamos esos espacios ante una defensa que ya ellos estaban más cansados. Esa fue la idea del cambio de Bu. Y bueno, nos salió bien. Otras veces, pues, puede hacer cambios y salir horrible, pero ya ha salido de una forma positiva.
Hola, Belardo, aquí. Albert Mayo, del Nacional.cat. L'equip encara no ha guanyat a casa, però per com has dit que estàs molt content amb aquest empat. Sents que aquest empat és com una victòria?
Ahora, al final un empate es un punto. Lo que sí que es cierto para nosotros es un punto, lo vuelvo a repetir, de inflexión, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante a nivel anímico, y eso es fundamental. A partir de ahí, evidentemente, tendremos que conseguir más victorias. Eso está claro. Si queremos conseguir objetivo, y en teoría, las victorias van a ser más factibles en casa que fuera. Pero bueno, quedan 19 partidos. Paso a paso, entreno a entreno, y esta es la idea, mi idea siempre de trabajo, vivir el presente, y a partir de ahí, que los jugadores se involucren y que se crean capaces de poder salir de esta situación.
Hola, me está Silo, aquí abajo, Silo del diario inglés de Guardian. Te quería preguntar un poco, dijiste que estás encantado, obviamente después del partido. Te quería preguntar por el partido en sí, si realmente disfrutas del sufrimiento, de la tensión, de todo eso, y si lo has echado de menos, y si ese disfrute en los momentos malos puede llegar a tener cierta importancia a la hora de convencer a los futbolistas, que, bueno, también de eso se puede disfrutar, ¿no?
No me echaba de menos mi profesión, yo disfruto mucho mi profesión, tengo la suerte, yo creo que soy un privilegiado, siempre lo he dicho, poder entrenar, hacer lo que te gusta, cuando trabajas y haces lo que te gusta, pues eres un privilegiado. En los banquillos se pasa mal. ¿Por qué? Bueno, mira qué ronco estoy ronco, porque no puedes transmitir muchas veces lo que quieres a los futbolistas. No es como el baloncesto, que tienes tiempo muerto, o que ves a tus 5 jugadores en el básquet cerca y que te escuchan, ¿no? Aquí no te escuchan entre la gente, entre el ruido, no te escuchan. Pero bueno, disfruto de mi profesión y yo le transmito a ellos también que disfruten de su profesión. Yo creo que, bueno, y se lo comenté a ellos, yo hoy hubiese pagado por jugar este partido. Yo creo que es muy bonito jugar al fútbol. Este ambiente que ha tenido hoy Cornellá es impresionante. Hoy jugar con la camiseta al Español, vamos, hubiese sido para mí un orgullo poder escuchar esta afición como animaba al equipo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que disfrutar, y a partir de disfrutar, ¿eh? ¿Y cómo se disfruta? Compitiendo. Cuando tú compites, disfrutas, porque si compites tienes más opciones de ganar, ¿no? Pero yo creo que tienes que disfrutar, porque si no, sales bloqueado al campo, los jugadores o yo, si no lo disfruto, entonces la cosa está difícil.
Buenas, mister. Brian Calvo, de La Contradeportiva. Hoy volvía Matías Vargas después de mucho tiempo. ¿Cómo le has visto sobre el terreno de juego y en qué punto físico está?
Bueno, lo dije antes, yo creo que los cambios nos han aportado. Matías evidentemente lleva mes y medio prácticamente o más sin poder competir. Bueno, evidentemente hay que ir poco a poco, a ver si puede ir entrando en el equipo poco a poco y transmitiéndonos esa calidad que tiene, esa verticalidad, esa calidad técnica. Y bueno, y ya te digo que los entrenos vayan mejorando, sobre todo a nivel físico, porque creo que puede ser un jugador que nos pueda aportar.
Molt bé, moltes gràcies.
Hem sentit Valverde, hem sentit Abelardo. Continuem amb el tercer temps.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
el millor jugador del partit.
I arriba el moment de saber qui ha estat el millor jugador del Barça en aquest Espanyol 2-Barça 2. El Jordi Costa ja ha votat el Luis Suárez. Anem a veure la resta de membres de la TDT. Bernat Soler.
Com que no puc votar en blanc, Luis Suárez.
Ricard.
Suárez.
Marta, Sònia i Laia.
També Suárez.
Xavi Campos.
Suárez.
Vicepresident Borda.
Faig un vot idèntic al de Bernat Soler.
Vinga. Sònia Gelmà.
Luis Suárez.
L'Albert Mora.
Luis Suárez.
Carles i el Marc, al laboratori.
Suárez.
Atenció que podem tenir unanimitat. Bernat Coll.
Suárez.
Doncs tothom ha votat Luis Suárez, també l'audiència.
L'audiència també és fàcil.
Tothom. Sí. Només havia estat fins ara jugador del partit contra l'Inter i pels membres de la TDT contra el Sevilla.
Escolta'm, Borda i Bernat, que us heu posat d'acord, què voleu dir? Que podia haver rematat el partit? O no?
Que podia? No. Jo he dit, com que no puc votar en blanc, perquè ja vam
decidir... Sí, però per què no t'ha convençut Suárez?
No, perquè crec que és un dia per castigar tot l'equip sense escollir un millor jugador.
Això mateix.
Sí. Perquè crec que s'ha de fer una lectura molt crítica del partit del Barça.
Estic molt d'acord.
I, evidentment, el partit ha estat intens, emocionat, és un derbi, bla, 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 tot això. Però, si traiem el gra de la palla, ens trobem en que el Barça ha anat al camp del Cué... Ha jugat una primera meitat indolent. Quan s'ha vist contra les cordes, que era anar el marcador en contra, ha reaccionat amb una solució d'emergència, que li va molt bé, però que és una solució d'emergència, que és l'esbravada d'Arturo Vidal, que amb un parell de cops de geni ho ha sabut capgirar, i després el líder i aspirant a tot ha estat incapaç d'administrar aquest avantatge i d'endur-se els 3 punts d'un partit que teòricament vol guanyar per endur-se la Lliga. No ha jugat un bon partit, és un capítol més d'aquesta temporada. El discurs de Valverde a la roda de premsa m'ha semblat insults.
T'ha afectat, t'ha afectat això.
Bé, no, he aconseguit abstreure'm de tota l'emoció i de tota la intensitat i adonar-me de que no anem bé. Que no anem bé i que no passa res per dir les coses. És més, crec que s'han de dir.
Sònia.
No, respecte al que comentau de la roda de premsa de Valverde, que coincideixo bastant amb vosaltres, em fa la sensació que ell està igual de resignat que nosaltres, que ell tampoc espera gaire d'aquest equip d'aquí a final de temporada i que, per tant, doncs això, que en 4 partits com a mínim s'han avançat, que podria ser molt pitjor.
Em deixes fer-te una pregunta. Si està resignat, per què continua? Sí, perquè nosaltres no podem intervenir.
És una bona pregunta per ell, sí.
Clar, sí, la sensació és que resignació, com diem.
Que ell creu que això és el que hi ha i que amb això es tracta d'anar tirant per veure fins on arribaran. I nosaltres pensem que no arribaran enlloc i ell pensa que igual amb un cop de sort es troben en les semifinals de Champions i aquest any aconsegueixen passar-les.
Per ell, empatar fora de casa és un bon resultat.
Sí, però és que tal com està la Lliga, igual és un bon resultat, perquè el Madrid tampoc és gaire més fiable.
I en 10 partits fora de casa, avançar-se en 4, bé, doncs mira, també ens hem avançat i en no sé quants vam aconseguir capgirar, tot i que després ens van empatar.
Però és que ell aquest discurs no el podria fer si el Barça n'és quart. Però és que aquest discurs... pensar, home, mira els altres estan pitjor o igual que nosaltres, perquè efectivament no hi ha ningú per davant.
Però no miris ni els altres, ni miris fins i tot si acabes guanyant la Lliga, que crec que és el desig, objectiu o la cosa que Valverde té al cap, més que la Champions, que ell valoraria com una gran temporada guanyar la Lliga per tercer any consecutiu. Més enllà d'això, has de buscar altres al·licients, altres estímuls, i aquest equip ja fa temps que no desprèn gran cosa.
Jo aquest gran objectiu, el de la Lliga, cada vegada el veig més qüestionable.
És veritat, és qüestionable. El pots aconseguir, perquè, eh?
Sí, el pots aconseguir. Però veig, sobretot el Madrid, com a mínim, teixint una mínima idea. Una mínima idea que sobre la qual va fent, sense cap gran excel·lència.
No afegiré que jo ja sabeu què em penso de la Lliga i de l'any del Barça. Però no vull dir-ho cada transmissió, perquè si no sembla que vulgui que el Barça no guanyi la Lliga. Borda, et volia fer un parell de preguntes. Bé, una va pel tema Arturo Vidal, i no sé què us ha semblat, perquè molta gent pot fer com una metàfora de dir, quan Arturo Vidal va al rescat, vol dir la situació on som. Quina lectura feu de l'efecte Arturo Vidal en el joc del Barça i en un dia com avui, per exemple?
del joc. Jo venia moltes ganes de dir que és una metàfora de la situació, que hi ha un jugador que ha demandat al club i que, avui això sigui, també, que avui sigui imprescindible per guanyar un partit, per fer aquesta, no sé com li he dit, crec que li he dit sacsejada al Bernat Soler.
Perquè com està aquest el tema de la demanda?
Doncs això estarà, és una demanda que ha presentat aquest senyor i que la perdrà. Perquè pel que expliquen no està en el seu contracte, però arribar al punt de demandar al club em sembla d'entrada intolerable, i em sembla de molt mal gust les declaracions de Valverde a la prèvia del partit. Parla Valverde com si fos una tercera persona que passa per allà.
Home, però la decisió en tot cas és del club. No l'ha de prendre Valverde, aquesta decisió, eh?
Però
si el club considera... Sí, sí, però
Valverde,
que si el...
fins ara és un treballador qualificat del club.
Està clar, però si el missatge que li envien des de dalt és que aquí no passa res, Valverde dirà que aquí no passa res, perquè
bé.
És dedicat a entrenar els jugadors.
Si és Valverde fa de portaveu del club, el club està fent una mica el ridícul amb això, però jo dubto...
Però estem parlant del mateix club que ha anat a buscar a Neymar, que el té demandat?
Sí, sí, sí.
D'acord, doncs aquí s'hi val tot, no? Quin missatge has enviat aquest estiu passat i enviaràs el pròxim estiu?
Sí, sí, doncs així anem fent.
Arturo Vidal encara no ha presentat una demanda a la justícia ordinària. De moment, els passos que ha fet han estat amb la Liga i amb l'AFE, que totes dues institucions no li han donat la raó.
I hi ha clubs que estan interessats en ell i curiosament hi ha un moment de la negociació en què s'aturen.
Sí.
Doncs això també, diguem-ne que no està tenint una actitud que jo crec que hauria de tenir un jugador...
Però futbolísticament és un jugador que aporta moltíssim. Potser és el símptoma del problema, que hagis de buscar el recurs d'Arturo Vidal per capgirar partits, per remoure l'equip, perquè el joc del Barça sigui una mica menys pla. Mm-hmm. Segurament en altres moments, a través del joc i de combinacions més col·lectives, superaves els problemes, ara.
Jo crec que això que explica el Xavi és una qüestió que repassarem, perquè és una mica el que dèiem sobre si és context o és estructural. Però deixeu-me passar un moment pel laboratori, perquè aviam si el Carles tenia alguna dada que ens ajudés a il·luminar-nos, perquè les connexions de la primera part a la segona deuen haver estat moltes més, les dels davanters.
No.
Ah, no?
Una menys.
12?
No, però jo és que la primera part m'he equivocat. T'havia dit 13 i eren 10. I en aquesta segona part han estat 9. L'únic que han estat, diríem, amb una mica més... seguides en el temps. A la primera part ja hem comentat que la primera al minut 18, la segona al 30, la tercera del 39, aquestes 9 han estat més...
Per mi és una dada també concloent i determinant. Si el Barça juga amb Messi, Griezmann i Suárez, i entre tots ells, en 90 minuts, tenen 19 connexions...
Tenint en compte que Messi toca 57 vegades la pilota, Suárez 29 i Griezmann 39.
No es justifica que juguem amb tots tres, perquè si només han de connectar 19 vegades. Si justament si acumules talent al davant, és perquè hi conec moltes vegades, i el Barça no és capaç de generar això, però vaja, no vull produir més frustració.
El que sí que tenim una dada és conforme que l'expulsió de Dijon ha estat més, diríem, més important del que pot semblar simplement de jugar amb un jugador menys. El Marc la té apuntada.
És que fins a l'expulsió, que era el minut 75, el Barça tenia una possessió del 73% i s'estava jugant un 53% a camp de l'Espanyol.
Sí.
I en aquest període el Barça ha xutat 4 vegades, ha fet 2 gols, i l'Espanyol només aquella darder de 35 metres o 40, que ha anat molt fora. Sí. Llavors, des d'aquell moment i fins al minut 90, que és quan acaba el partit, la possessió ha baixat fins al 53% pel Barça.
Del 53 al 53?
S'ha jugat un 55% al camp de l'Espanyol, el Barça ha fet 2 xuts, i l'Espanyol 5 i un gol.
Bé, doncs encara ha tingut més pilota que l'Espanyol, encara que fos 53-47, però ha baixat 20 punts, clar, 20 punts en un partit és molt. Dades il·lustratives, les del laboratori, per entendre el que ha passat al partit. Qui ha guanyat el repte, Marc?
El repte preguntàvem les parelles que més relació tindrien, i la parella Messi-Griezmann s'ha fet 10 passades entre elles, o sigui, és la guanyadora del repte.
Messi i Griezmann, que ja han deixat de ser un problema si es trobaven poc, perquè ara es troben més gairebé que els altres dos. Tenim mig minut perquè em contesteu ràpidament sobre l'Espanyol. Confieu en un punt d'inflexió avui per la salvació? Salvació o no?
Jo crec que se'n surten.
Jo també.
Que se'n surten, eh?
Sí.
És molt, 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 molt difícil, eh?
Tu creus, Carles, que n'hi
ha així? Bé, que estan molt al pou. Estan molt al pou, tot i que jo segueixo pensant que tenen un equip per sortir-ne'n. Abelardo els pot engrescar, però home, no és fàcil sortir d'aquí.
Seria històric, eh? Cap equip amb menys de 12 punts ho ha aconseguit.
És que avui és més el... aquí també, que podria dir, si ho veu avui, punt d'inflexió.
Home, és molt difícil, com diu el Carles Domènech, però no hem d'oblidar que estan a 4 punts, que tampoc és una diferència tan insalvable. He vist fins i tot 9 punts de vegades, eh?
És un punt anímic per l'Espanyol més que la classificació, on continuarà amb 11 punts i veurem com van els resultats demà. Som al tercer temps.
Units pel treball en equip.
Vinga, passa-la, passa-la.
Units per la dedicació.
Molt bé, continua, continua. Vinga, va, un mes, un mes.
Assistència sanitària, partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.